Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.
Vale, compta fins a 10, un segon, sisplau.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Vale.
1, 2, 3.
Perfecte.
Vale.
Ara sí que estic gravant, eh?
Gent normal.
Gent normal. Gent normal.
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 Un podcast d'Adam Martín sobre salut mental.
Això que sentim són els aplaudiments del públic al final de l'obra de teatre Nua, radiografia d'un trastorn, al Centre Cultural La Farinera del Clot, de Barcelona, el 14 d'octubre de 2022. Damunt de l'escenari, l'actriu Amparalló acaba de despullar totalment la seva ànima per explicar-nos el trastorn de conducta alimentària que va tenir. L'han escrit un text d'estones dur, estones tendre, divertit i molt honest per fer una catarsi o per acabar de fer net, per ajudar altres noies que es troben en la mateixa situació i també per ajudar-nos a entendre les complexitats d'un trastorn que afecta aproximadament una de cada 20 dones a tot el món. 8 dies abans de veure l'espectacle em cita a casa seva. S'acaba de mudar i l'únic moble que hi ha a la sala d'estar és un sofà.
Moltes gràcies. D'entrada, et sents còmode parlant d'aquest tema? Perquè sé que durant un temps et va fer vergonya, et costava... Suposo que et senties culpable. Ara en quin punt estàs?
No, ara estic un punt que ho puc xerrar en normalitat, que és aquest com a final de sanació d'aquest trastorn, no? Que és molt xulo i que, de fet, clar, com que teníem ara aquesta gravació, pensava, clar, hi ha gent que m'ha deu veure i deu dir, ah, aquesta ha patit un trastorn de conducta alimentària perquè sap, no?, que he fet aquesta obra. I no ho he vist malament. En altres moments era com de les coses que més me pertorbaven, que la gent pogués saber que jo havia viscut això. I, en canvi, ara és com, sí, com que ha patit un mal de cap, com que ha patit, no? Com que ha patit un altre tipus de malaltia més física, no? Que no tenim aquest.
Clar. I en el seu moment sí que hi havia la vergonya, sí que hi havia la culpa.
Molta. És que fa molts anys. I sí, sí, molta. Molta culpa. Encara ara queda un pot de... Queda un poquet de culpa, t'he de dir. Com ha de dir, buah, tio, però perquè has perdut tant de temps... de la teva vida amb això, saps?
Bon dia, com estàs?
Bueno, doncs força bé, estem força bé.
On som? Explica'm on som ara mateix. Estem asseguts amb un banc, això sí, amb un banc a l'Hospital de Bellvitge, però estem a davant de què?
Estem davant de la unitat de trastorns de la conducta alimentària d'aquí a l'Hospital de Bellvitge i, bueno, és un lloc que ja me'l conec bastant. Bueno, un lloc on he passat moltes hores i on actualment també vinc cada divendres a passar alguna horeta.
Què fas cada divendres?
Doncs continuo amb el tractament, que seria, no, el procés de recuperació d'un trastorn alimentari. I aquí estem amb un grup de nois. Som un grup de nois que és una sort poder compartir aquesta experiència amb diferents nois, perquè, clar, és un trastorn molt invisibilitzat en els nois, no? I hi ha molt estigma, molta desinformació.
En Jordi Figuerola té 39 anys i té un trastorn de la conducta alimentària des de l'adolescència, tot i que només fa 3 anys que està diagnosticat i que segueix un tractament. Ha creat el compte anorexia/masculina a Instagram per contribuir a trencar l'estigma que té aquesta malaltia en els homes. Segons les dades oficials, 9 de cada 10 casos són dones, però aquestes xifres podrien no ser del tot exactes. A banda de l'estigma, el fet que es consideri una malaltia típicament femenina contribueix a l'infradiagnosi o a un diagnòstic equivocat. Un element més que s'afegeix a la complexitat dels trastorns de la conducta alimentària i a la manera com estan implicats, de manera determinant, potser més que en cap altre trastorn mental, els elements socials, la pressió de la imatge, del comportament estètic que s'espera de les dones i els homes i del que considerem, com a societat, el que és un cos normal. Una entelèquia, un ideal que no existeix enlloc, però que perseguim encara que ens faci emmalaltir. What's the matter, Mary Jane?
Had a hard day. Que sí que tenia problemes amb l'alimentació, sí, però d'aquí a transformar-ho a un trastorn, no.
Tu veus un arbre i de l'arbre verd acabes a jo sóc una merda, saps? És com has arribat aquí, tio?
I tot això ve d'aquesta baixa autoestima i de por a... Sempre era la por al judici dels altres, no? És a dir, por a quedar-me sol, por a l'abandonament...
Perquè al final no se tracta d'esmenjar. Hi ha un punt que ni se tracta del teu aspecte físic, sinó és una qüestió emocional.
Acceptes el que et diu, acceptes la personalitat que et diu com ets, ets així, ets així, ets així, no vols per res...
Una distorsió molt heavy d'ella mateixa.
Era un càstig. Dic, ara, no, ara pobre de tu que puges de pes, que ja t'estàs castigant. O sigui, era un càstig constant. Constantment t'estàs castigant, constantment t'estàs culpant.
I és una manera això de controlar algo que no... Controlar el teu cos, que és algo que està amb tu, tu el tens, ja que la resta se t'està descontrolant.
I va ser curiós perquè un dia... no em podia aixecar del llit, era impossible, si no tenia força suficient per aixecar-me del llit. I clar, vaig posar-me com un ultimàtum, o et lleves o aquí et quedes, perquè és que no hi ha, clar, dic, no pot ser que no sigui capaç d'aixecar-me.
Que el mecanisme és igual que les addiccions, aleshores, clar, una addicció no és avui ho deixi i ja s'ha acabat, sinó que avui ho deixi cada dia, no? I ser conscient de que allò ja no forma part de la meva vida, no? I aquí estem. Però sentia molta vergonya. De fet, jo pensava que no ho explicaria. Pensava que seria un secret que me quedaria per sempre. Però sí que ho sabien algunes persones del meu voltant, no? Però sí que va haver un moment que me va travessar la necessitat, perquè és aquesta cosa que té Sart, la necessitat de xerrar d'aquest tema, perquè veia que era un tema més comú de lo que jo me pensava.
En principi, a les franges més freqüents sempre eren adolescents amb 14-17, 15-17, i des de ja fa un temps, però això és veritat que des d'una mica abans de la pandèmia... vam anar veient que la mitja d'edat es anava desplaçant una mica a edats algo més precoces, que comencen a haver-hi més pacients que en diem prepuberals, o que poden fer un debut als 10-11 anys i a vegades s'ha d'adaptar una mica al tractament en aquest sentit, no?
La doctora Teia Plana és psiquiatra i coordinadora de l'unitat de TCA de l'Hospital Clínic de Barcelona i porta 16 anys tractant pacients amb trastorns de la conducta alimentària. La doctora confirma les sospites de l'An, però diu que encara no sabem exactament per què hi ha més casos i per què debuten abans.
Això no ho coneixem exactament per què passa, però et diria que també parlant-ho amb els companys que fan tractament amb pacients adultes, també van començar a veure que hi havia debuts, no? Un primer episodi d'anorèxia doncs als 35 o als 45, que també no era estrany, no? Llavors, en aquest sentit, pensem que al final... tota la deriva vinculada a l'atenció cap a l'alimentació, a l'atenció cap a la imatge, a l'atenció cap a bueno, l'estar saludable, que repercuteix a totes les àrees, no? Pot suposar que més volum de gent, no?, preocupada per això, més població, això fa que, per sort, una petita part, però si més població es posa a modificar, no?, l'alimentació, hi ha un risc més alt de que més persones emmalalteixin d'això, no?
Que a més tenim conductes superassimilades que no haurien de ser normals i que freguen amb aquests trastorns i això que vivim amb una pressió estètica que fa que sigui molt fàcil creuar la línia i acabar-los tenint, no? Mm-hmm. I t'ho deia perquè això que me va travessar aquesta necessitat, vaig veure que era un tema que és molt tabú, que fa molta vergonya xerrar-ne i va ser com, bueno, crec que si en xer i reconec públicament, no, que és com a la gent normal, potser anirien els seus amics, els ho explicaria i ja està, no? Però jo va ser com a poèticament m'apareixia molt interessant fer una obra de teatre i explicar el meu secret allà sobre un escenari, no? Però bueno, era com a... tenia la intuïció també de que seria una sanació i ho ha estat. I també connectar en que ho he passat molt malament i molt tota sola. Puf, que és com a... o sigui, encara ara me sorprenc. I després, posteriorment, en tot lo xulo i lo preciós que li està passant en aquesta peça, no sé, m'al·lucina com Sart pot ser tan transformador, que és una cosa que diu molt la Rosalía, jo me transformo. Pues, en sèrio, Sart és sanador i pots transformar tot aquell dolor que vaig patir jo tota sola dins una habitació se transforma en una obra que de sobte fa que hi hagi nines que se t'acostin i te diguin és que estic patint això, saps? És que, bé, això m'emociona molt perquè és que això era subjectiu. O sigui, ja està, check, ja ho tenim, saps? És no sé. O sigui, que és dur va passar per tot això, però hi ha un punt que és com... He après molt, també, de tot això. Sí, sí.
Why do birds suddenly appear?
El primer cop que vaig sentir a parlar de l'anorèxia només tenia 10 anys, a l'any 1983. Karen Carpenter, la cantant de The Carpenters, un duet molt famós a finals dels 70, havia mort en només 32 anys a causa de l'anorèxia nerviosa.
Why do stars fall down from the sky?
Recordo que em semblava impossible que algú pogués arribar a morir perquè no volia menjar. I també recordo haver pensat que això se solucionava simplement menjant. Molta gent, de manera ingènua, encara pensa això, obviant el fet que la relació amb el menjar és com es manifesta la malaltia, però que no és la malaltia en si mateixa.
A mi m'han dit... Ui, si tu vés a casa meva, ja veuràs, en una setmana... Jo pensava... Tant de bo.
És un trastorn mental, per tant, això vol dir que genera el cervell, o sigui, el cervell que està sa, fa pensaments, emocions i conductes coherents una mica, no?, amb un mateix i amb l'entorn, i un trastorn de conducta alimentària alterarà algun tipus de pensament, algun tipus d'emoció i algun tipus de conducta, no? Farà que aquesta persona es comporti d'una forma en relació als pensaments.
Que és el que costa, no?, amb la salut mental, és entendre que darrere d'un trastorn hi ha tota una problemàtica, no? El menjar és... per mi va ser l'excusa per demanar ajuda de coses que jo ja no estava bé abans, quan jo era adolescent, no? I aleshores, clar, és el que el desencadenant.
I és un trastorn que, clar, en sa mental no és un pensament lògic, saps? Sinó que sa ment funciona d'una altra manera. Fa uns lligams, no?, uns enllaços que són... diferents a com ens faria una persona que pot ser lògica, no?
Pues aquesta persona començarà a tenir idees que a vegades poden tenir una base que hem pogut sentir quasi real, no? De dir, bueno, pues això no és tan saludable com això, no? Fins que puguin acabar desenvolupant idees molt irracionals, molt distorsionades, molt exagerades, molt... extremistes d'acabar pensant que menjar-me una petita cosa doncs m'engreixa molt, que olorar menjar m'engreixa, que si el matí estic totalment diferent que el vespre a nivell corporal, que la meva imatge sobredimensiona, que em veig, no avaluo bé el meu cos, no?
Una de les coses que caracteritzen el trastorn que pateixes és que el dimorfisme, no? És a dir, mirar-te al mirall i no veure el que veuen els altres, no? Uh-huh. En el pitjor moment teu, quan et miraves al mirall, et veies bé?
No, jo mai m'he vist bé i continuo no veient-me bé.
Però no veure't bé significa què? Et veies molt prim o no et veies com tu volies veure't?
No em veia com jo em volia veure.
I com et volies veure?
Hòstia, bona pregunta. Clar, el problema no és... El problema és que mai et veus bé. Mai. És a dir, no tens un ideal. Jo no tenia un ideal de noi perfecte. Simplement era un odi tan gran sobre mi que estigués com estigués, mai em veia bé. I és que sembles malalt. I jo no veure-ho. O fins i tot que m'agradés que m'ho diguessin. Clar, perquè si això... pel trastorn és el millor que et poden dir, no? Jo la paraula prim mai m'he vist prim. Mai. Mai, no. I és curiós, perquè jo puc a les persones, o sigui, jo mai he fet judicis cap al cos de l'altra gent, mai. O sigui, a mi m'és igual la gent, com cadascú és com és, i és curiós, no?, que dius, com pot ser que no facis judicis altra gent i a tu, a un mateix, t'hagis acribillat, no siguis conscient del teu propi cos, no? I és una cosa que, clar, mica en mica això ho vas veient i el teu cos es va esborrant. O sigui, jo arribo a un punt que jo el meu cos no el veig.
Totes patim en moments de la nostra vida dismòrfia. Jo tenc amigues que és com les veus i dius, però si tu, si tu ets el cànon, ets el cànon de bellesa que se demana, saps? I en canvi elles no se veuen bé.
Quan ja mirem dades d'insatisfacció per la imatge corporal, que no és un diagnòstic de trastorn de conducta alimentària, es diria que una de cada quatre joves tindria insatisfacció per la imatge, sentir-se malament, haver fet alguna conducta aïllada vinculada a modificar la seva imatge i sense que complís criteris com de trastorn de conducta alimentària. Sí, sí.
Però hi ha un perfil més o menys que puguis dir, mira, normalment una dona, una noia que arriba aquí amb un trastorn alimentari, normalment respon a aquest perfil concret.
Quan es parlen dels factors que diríem més individuals, no? de què porta el pacient que li dona un risc, no? I que poder li protegeix d'altres aspectes, però li dona un risc per trastorns de conducta alimentària, tindria que veure amb trets de temperament vinculats amb elevat perfeccionisme, amb elevada autoexigència, tendència a l'autoestima baixa, no? A veure el got mig buit, perquè realment ser perfeccionista et pot no ser on vas comunicant cap a la baixa autoestima, si una persona, i això ho parlem amb les pacients quan hem de treballar, la idea no serà que tu hagis de deixar de ser perfeccionista, sinó de quina forma tu encares aquest perfeccionisme perquè ens surti bé, perquè et puguis caure bé, perquè no siguis el teu pitjor enemic, una mica, no? Una persona perfeccionista que es posa reptes, objectius, acaba una cosa, s'engresca amb una altra, es curra les coses, es treballa, doncs sovint pot anar amb una autoestima correcta, no? Però aquestes pacients a vegades és tenen la sensació de mai suficient, no? De que sempre algú ho fa millor, de que es queden poca estona amb el que aconsegueixen i sempre hi ha algú que encara no fan bé, no? I això dona una certa insatisfacció en relació una mica a comparar-se amb els altres, no? Sovint es comparen més negativament i a vegades tenen una certa persistència i rigidesa i dificultat amb els canvis, no? A vegades per tolerar també contrarietats i contratemps, no? Amb la part més emocional a vegades poden tenir dificultats una mica de manegar les emocions com si fos un error, no? Com si sentir-te malament o així fos una errada, no? Summer went away, still the yearning stays. Sigui per caràcter, sigui per història vital, a vegades una persona no és així de caràcter, però sí que ha tingut events vitals que seran molt importants detectar amb la persona que han anat a afavorir una autoestima baixa, no? Vull dir, tenim històries que llavors tu quan fas la història amb cada pacient de tots els factors que influeixen, doncs amb històries de bullying o d'abusos, o que dius, mira, jo no tenia aquesta personalitat d'exigir-me, de ser tan dura a mi mateix i tal, però he anat fent-me petita amb una baixa autoestima real de A, B i C.
Perquè jo vaig començar a l'escola amb 14 anys i era extremadament tímid i jo demanar ajuda, clar, també és una cosa, és una problemàtica també, que ningú t'ensenya a demanar ajuda, ningú t'ensenya a gestionar les emocions, clar, i aleshores et trobes amb 14 anys que dius, i ara què faig? Que jo rebia, doncs, assetjament escolar, clar, i ara què faig? Com demano ajuda? Com faig això? No? Tenint en compte que, clar, si demano ajuda, ostres, potser em diran que m'he xivat i encara serà pitjor. Llavors, clar, encara et culpes més, no? Encara et poses més barreres. Fins que hi arriba un dia que has de buscar la manera. I va ser com automàtic, buscar una manera de demanar ajuda sense haver-ho de dir, sense dir la paraula. I com va ser? Doncs pensant, si deixo de menjar, cridaré l'atenció, em faran cas, els adults, i potser així, em preguntant si em passa alguna cosa, no?
Em fa bastanta ràbia que d'adolescent totes les emocions que se senten són com a inferiors a si les sent un adult, no? I per això també tenia ganes en aquesta obra de xerrar d'emocions com si xerrar de això que sent jo no és exagerat, és que és el que sent. Per tant, el que sent no pot ser exagerat. És el que sent i punt. No té un altre qualificatiu, no? I d'adolescent això, sentir coses molt intenses, però sovint sentir que eren menys tingudes pels adults. I encara ara crec que passa, i és una cosa que em fa molta ràbia, però això també en Noa hi ha com una intenció de dir no podem banalitzar les emocions dels adolescents.
També és veritat que bueno, ho pots atribuir molt a l'adolescència i a canvis, però fem-hi cas a això, no? Però no per posar-li una dieta l'endemà, sinó bueno, com et trobes, com estàs? Al final, parlar no, amb els fills adolescents és una tasca difícil, però a vegades no és tant aportar una solució immediata, perquè també com a pares necessitem a vegades posar solucions a tot, i a vegades el que hem de fer és no, que aquella persona es senti recolzada, pensar, ostres, doncs, potser haurem de reforçar l'autoestima, potser hem de tenir present aquella, no, que està patint d'alguna forma, acompanyar-los una mica amb això.
A línies generals hi ha quatre tipus de trastorns de la conducta alimentària. El trastorn per afartament, el trastorn evitatiu o restrictiu de la ingesta alimentària i els dos més coneguts i que solem confondre, l'anorèxia nerviosa i la bulímia.
La població general pensa anorèxia és persona que no menja i la persona amb bulímia és qui vomita. No, o sigui, una pacient amb anorèxia nerviosa pot anar baixant de pes amb la restricció o amb les conductes purgatives. I una pacient amb bulímia nerviosa pot compensar aquests afartaments amb restricció també o amb conductes purgatives.
Els TCA poden afectar persones de qualsevol edat, sexe o nivell socioeconòmic, encara que el més freqüent és que s'iniciïn a l'adolescència o a l'edat adulta jove. Tot i que se sol considerar que són un trastorn actual i típicament occidental, s'han descrit molts casos de TCA al llarg de la història, especialment d'anorèxia nerviosa. Durant l'època medieval es parlava de la santa anorèxia, a causa del seu origen religiós. Santes com Catalina de Siena, Teresa d'Àvila o Catalina d'Assís gairebé no menjaven perquè consideraven que els aliments eren un obstacle per aconseguir la puresa espiritual. La motivació en aquest cas no era assolir un ideal de bellesa física, sinó aconseguir un control absolut sobre el cos per apropar-se a Déu. En aquest sentit, i salvant totes les distàncies, no és gaire diferent del que intenten aconseguir les persones amb trastorns alimentaris a l'actualitat. Al segle XIX comencen a descriure's alguns casos on l'objectiu sí que era apropar-se al cànon de bellesa de l'època. Durant el romanticisme, tenir un cos malaltís, prim i fràgil s'associava amb persones cultes i intel·lectuals i, òbviament, la privació del menjar era la manera més fàcil d'assolir aquest aspecte. A partir d'aquest moment, l'anorèxia està relacionada amb la cerca d'un ideal de bellesa extrem. A mitjans del segle passat s'instaura, de manera definitiva, la dictadura del cos femení prim. Als anys 40, de mitjana, les models feien 1,74 metres d'alçada i pesaven 62 quilos. 20 anys més tard, als anys 60, eren un centímetre més altes. Feien 1,75 metres i pesaven 60 quilos, 2 quilos menys. Però als anys 80 és quan perdem definitivament el nord. La mitjana de l'alçada de les models és de 5 centímetres més, 1,80, i atenció, el pes mitjà només és de 53 quilos.
Si mirem l'increment global al llarg dels trastorns de conducta alimentària començaria en anys 80-90, on l'estètica imperant a nivell més de moda o a nivell més d'impacte de mitjans és un model estètic molt prim, no? Molt prim, molt igual, i on no hi havia la diversitat corporal que podem trobar-nos, no?, a la platja, on era poc representatiu d'això, a vegades d'una forma no sana, no?, i a vegades entre d'uns índexs de massa corporal que podrien ser sants, però molt idèntics i molt iguals.
Avui en dia mantenir conversa sobre pes, dieta, imatge, exercici o alimentació sana és molt habitual. De fet, no és cap secret que aquests temes són un enorme motor de l'economia. L'any 2020, els espanyols es van gastar 2.000 milions d'euros en dietes miracle, segons un estudi de l'Acadèmia Espanyola de Nutrició i Dietètica. A aquesta normalitat hi hem d'afegir la presència permanent d'aquests temes a les xarxes. Segons un estudi recent, l'etiqueta pèrdua de pes a TikTok té més de 10 milions de visites. i només l'1,4% dels consells nutricionals a les xarxes són publicats per nutricionistes titulats. El còctel xarxes, mitjans, culte a la imatge, anuncis i consells que no estan basats en l'evidència científica, sumats a la vulnerabilitat de certes persones, té conseqüències nefastes.
Venim amb una població que dèiem de gent jove, que ha fet canvis corporals recents, que si no preparem aquests joves per aquests canvis, que se'ls ha d'explicar que apareixeran, que són normals, que s'acaben, que el cos no, cada any no va desenvolupant-se com sembla que es desenvolupa. Però el que reps de l'entorn és s'ha d'estar així, d'aquesta manera, i és l'única que és vàlida, bueno, doncs aquí dona molt risc a que no, això impacti negativament amb increment de la insatisfacció per la imatge corporal que té un.
I fora d'aquí, si fora de la unitat de trastorns alimentaris, no ajuda. Clar, és a dir, no ajuda la... Perquè jo quan estava ingressat aquí a l'hospital, sortia de l'hospital, m'anava a fer el metro, clar, la primera imatge que veies no, era, ja era, doncs això, dietes per no sé què. Clar, dius, jo vinc d'una bombolla i quan veus la vida real, dius, és que no ajuda, no ajuda.
És que jo penso que és l'escenari perfecte perquè puguis tenir un trastorn de conducta alimentària. Aleshores, aquí és on penso que és molt perillós i on penso que tenim un problema estructural. I escrivint Nua també això era l'obsessió de dir per què m'ha passat això? Perquè jo ven de Mallorca, que estic superbé, o sigui, he vist cabretes de petita, saps? O sigui, un entorn xulo, una família que m'estima... Saps? No són entorns on... Jo pensava, és que no són entorns on hauries de patir això. I al final això me'n vaig donar, també posant-te com amb altres dones, és que te'n dones compte que el problema és estructural. Aleshores, si tu de petita... mira, jo ja tinc una filla i vos de petita, quines conductes hi ha cap a ella? Que dius, és que és molt fàcil. És que és fàcil que una inestabilitat emocional la pugui dur cap allà.
Mel C, la Spice Girl esportista, explica la seva biografia, Who I Am, qui sóc, la pressió que les cinc membres del grup havien de suportar sobre els seus cossos i que en el seu cas la va portar a tenir anorèxia i depressió. Les dones amb feines que tenen repercussió pública estan sotmeses a un escrutini constant sobre el seu físic i la seva imatge, ja siguin cantants, actrius o ministres. Quan Melanie C va tornar a menjar amb certa normalitat, els mitjans es van afanyar a destacar que havia guanyat pes i algun diari, fent gala d'una insensibilitat extrema, la va anomenar Sumo Spice. If you wanna be my lover, you have got to give. Taking is too easy, but that's the way it is. What you think about that? Lady Gaga, la cantant de Florence and the Machine, Taylor Swift, Demi Lovato, Hilary Duff, Elton John, Lady Di o Alanis Morissette, entre d'altres, han compartit públicament els seus trastorns alimentaris. Algunes formen part de la banda sonora d'aquest capítol. Malgrat tendències com el body positive o el body neutral, que fomenten l'acceptació del propi cos, sigui quin sigui, o directament intenten eliminar-lo del discurs d'allò que ens defineix com a persones, la realitat és que el cos de les dones continua sent un objecte que segueix les mateixes regles de la moda que s'apliquen als vestits o a les sabates. Un any es porten les corbes i els cossos exuberants i el següent la tendència és just a la contrària i és fonamental, per posar un exemple, tenir uns abdominals ben marcats. Fa pocs mesos, la mediàtica Kim Kardashian explicava de manera pública i sense cap mena de filtre que havia deixat de menjar per poder-se primar i ficar-se dins un vestit que havia portat Marilyn Monroe al 1962 i que Kardashian volia lluir a la gala del Museu Met de Nova York. Pot semblar un comentari frívol sense més, però en el cas d'una persona que té 340 milions de seguidors a Instagram, l'impacte negatiu és enorme. Si el 5% de les dones tenen un TCA, és possible que 12 milions de seguidores de Kim Kardashian es prenguessin el seu comentari com una fulla de ruta per seguir fil per randa. If
you wanna be my lover.
A Catalunya els TCA són la tercera causa de malaltia crònica en adolescents, per darrere de l'obesitat i l'asma. Per acabar-ho d'adobar, el confinament durant la pandèmia ha incrementat el problema.
Ja no sé quin dia visc, esperant que surti el sol, se'm fa de nit.
A l'estrès i a l'ansietat social s'hi va afegir la dificultat d'accedir al sistema sanitari, tant en els casos ja diagnosticats com en els casos nous. Això ha causat, segons els metges, un retard en el diagnòstic per la saturació del sistema, recaigudes i quadres clínics més severs. Recordem en quins termes ens explicava el psiquiatre de l'Hospital Santa Maria de Lleida, Javier Salvador, el capítol de Gent Normal sobre salut mental i adolescents.
Lo cierto es que el problema de salud mental en esta edad infanto-juvenil, antes de la pandemia, bueno, pues tenía la frecuencia que tenía, pero es que ahora, pospandemia, hay una avalancha de problemas de salud mental en esta franja de edad.
¿De qué tipos?
Pues, por ejemplo, trastornos de conducta alimentaria. Es una pasada. Yo no he visto unos trastornos de conducta alimentaria tan graves y tan frecuentes en esta edad. Pospandemia es una avalancha, y con unos índices en masa corporal bajísimos, unas anorexias nerviosas restrictivas súper graves. Muchísimo.
Siempre ha habido mucha feina, però és veritat que podríem dir que des de la pandèmia o el postpandèmia, concretament amb, pel que fa referència a pacients amb trastorn de conducta alimentària, hem hagut d'augmentar l'assistència. Tant de no deixar de fer els tractaments presencials, perquè és una unitat on hi ha pacients greus en l'època de pandèmia, com que en tota l'època d'aquests dos anys hem augmentat ingressos, hem augmentat places d'hospital de dia, hem augmentat primeres visites amb tots els dispositius una mica que tenim de la unitat.
Si abans del confinament entre un 4 i un 5% de la població femenina tenia un TCA, ara es creu que aquest percentatge s'ha multiplicat per 2, fins al 8 o al 10%.
Hem de pensar que ambientalment ens han passat coses que han fet augmentar els casos. Quines coses? Solament la situació de pandèmia va suposar com un augment del que diem factors de risc per la malaltia mental a nivell més general, no té que ser específicament per trastorns de conducta alimentària, però solament l'augment d'ansietat, el manegar l'incertesa, el que es reduïssin a estructura, el que reduís ocupació, podia fer que això augmentés, no? Una certa vulnerabilitat a l'increment d'angoixa, símptomes depressius, estar més aïllats, i a part d'augmentar com factors de risc que poden una mica afavorir algun d'aquests trastorns, solament van disminuir molt els factors de protecció, que diem, no? Que és, al final, doncs, en joves, no? Doncs l'escola, l'estructura, l'oci, les ocupacions, no? També en augment de risc podríem posar-hi amb el que anteriorment deia, doncs, potser l'augment de consum també de, no? De pantalles, no? De al final, aïllar-ho. I això pot haver estat un caldo de cultiu de menys factors de protecció, més factors de risc, incrementés una mica això.
Curiosament, l'An va escriure nua durant el confinament, envoltada de missatges que reforçaven més que mai la necessitat de parlar del tema.
Però és que, a més, la quantitat de memes i la quantitat de xorrades que circulaven en grassofòbia, amb aquesta cosa, la cultura de la dieta, no sé si tu em vas veure cap, però que posava, ¿cómo entramos en la pandemia? ¿Cómo salimos de la pandemia? No? I era com, però què estàs fent, tio? O tot el dia cuinam i la gent deia, això, que malament, i era com, tio, si vols cuinar i vols fer-te un pastís i te'l vols fotre-te'l, i ja està, saps? O sigui, no sé, era com, bueno, no sé, me removia.
La combinació a vegades de les recomanacions també que es van fer a la pandèmia, no? En aquestes pacients que van ser més post-pandèmia, no? Bones recomanacions ben fetes, no? Però que si passen pel filtre de la personalitat que tenim cada un, doncs tothom les enganxa com les enganxa, no? El fet de que, bueno, doncs vigilem, estarem tancats, no ens mourem, fem esport, cuidem l'alimentació, no? Aquestes recomanacions generals que cadascú agafa com agafa, el perfil a vegades de la pacient que pot tenir més risc a començar una cosa i fer-la de forma obsessiva, rígida i persistent, i de dir, bueno, pues si recomana fer mitja hora d'esport a casa, pues i si faig una hora, i si faig dos, i si faig tres, i si faig cinc, no? I si recomana vigilar una mica l'alimentació, i si començo, no, abans de que hagi tingut el risc de pujar de pes, ja al baixo estaré com més protegida.
Però el confinament també ha afavorit que molts pares i mares s'hagin adonat que les seves filles podien tenir un TCA. De nou, se'ns planta al davant la realitat d'una societat amb una sèrie d'exigències laborals i socials que no ens permeten desenvolupar rutines familiars sanes i que, en molts casos, tampoc ens permeten conèixer els adolescents amb els quals convivim fins que els seus problemes latents s'acaben desenvolupant i manifestant de manera visible.
Pacients que entre nosaltres diem una mica benvingudes, una mica siguin, perquè segurament ja hi havia símptomes de trastorn de conducta alimentària abans de la pandèmia i tancar-nos tots a casa va facilitar a les famílies, no?, que no mengem massa sovint amb els nostres fills, veure com menjaven, o veure, hi ha un vòmit, hi ha tal, avui no torna a menjar, i per tant, potser és veritat que eren símptomes més incipients, però que al final, quedant a casa tots, permetria que hagués estat una malaltia. Aquestes malalties són molt invisibilitzades. A vegades el pacient, quan ja la família ho nota, o l'escola, o ja porten molt temps fent algunes conductes d'aquestes. Per tant, dic benvingudes siguin, perquè sí que sabem que quan més abans s'agafa el tractament, no, d'aquestes malalties, doncs el pronòstic és millor, i per tant que fos una via de que els pares diguessin, ostres, doncs ara que veig menjar, no, la meva filla dia rere dia tots els àpats, veig que passa alguna cosa, no?
Per sort, i a diferència d'altres trastorns, els TCA són trastorns mentals que es poden curar.
He llegit en algun lloc que dius que no ets gens aquella persona d'abans.
Ja, és que me sorprèn. Sí, quan llegesc això, quan llegesc qui era, me sorprèn. Perquè ara... Perquè és que sóc una altra persona, sí. Perquè, no sé, és com... També penso que, clar, tu li... no estàs donant els nutrients que potser necessita el cervell. La qual cosa se retroalimenta i és una espècie de moquet que camina, saps? Com un moquet allà, sense energia, saps? I és que jo no soc gens així, almenys ara mateix, no? És com que curar-me m'ha reconnectat amb la vida, amb les coses bones de la vida, perquè també hi ha coses dolentes, però no sé, com a saber gestionar-ho tot millor.
Sí que hem de dir que són tractaments llargs, llargs vol dir tractaments d'anys, on la metge poden ser més o menys la nostra unitat de 3-4 anys o al voltant de 4 anys. Els estudis ens diuen que fins cap a un 70% de les pacients farien remissions completes del trastorn. Tot i així, hi hauria una de cada 4 pacients, una de cada 5 pacients que faria evolucions que en diem o a recidives, que tindrien molt més risc d'anar recaient al llarg de la vida, o amb evolucions més cròniques, que això vol dir no haver-te recuperat del tot mai. I recuperat no té que veure, novament, només amb l'aspecte més biològic i del pes, sinó vol dir una recuperació. Una persona està alliberada de la malaltia en la part de com es troba a si mateix, la relació que té amb el menjar, com està anímicament, com està de símptomes obsessius, no? I amb un percentatge greu i d'un 5%, no?, amb alguns estudis entre 5-10%, però que el grup de pacients que es mantindria crònicament malaltes moriria per aquesta malaltia.
Ara com estàs? Portes 2 anys i mig fent teràpia.
Sí.
Com et trobes en general?
Ara, en general, tinc millors setmanes que abans. És a dir, el que és alimentació... bé, i ara doncs també hi ha dies, no? Tothom té dies dolents, que jo això no ho acceptava, dic no, jo no vull tenir dies dolents, clar, em van dir, és que això és impossible. Jo vaig trigar molt a acceptar que podia tenir dies dolents, i el dia que ho vaig acceptar és quan vaig aconseguir eines per poder dir, vale, doncs avui tinc un dia dolent, doncs ja passarà.
Lo que he pres, o sigui, el que jo crec que és major aprenentatge és que el més valent és demanar ajuda, no? Que a vegades penses que el més valent és tu mateix. No, el més valent és seure a demanar ajuda i se'n pot sortir també, això, no? treballar amb humor, vull dir, hi ha tas d'humor i hi ha un punt molt esperançador perquè jo crec que he cregut en sa vida i crec en sa vida i crec que amb ajuda se'n pot sortir. A poc, més ràpid, cadascú amb els seus ritmes, però que se'n pot sortir.
Gent normal. Un podcast dirigit i escrit per Adam Martín, en producció d'Esther Carmona.
Guai, perfecte. Moltes gràcies.
A tu.
Gràcies.
Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.